Arrels Caleres, el programa de contingut històric a la Cala Ràdio. Els dimarts, a les 11 del matí, repassem la història de l'Ametlla de Mar amb Xavier Figueres Frasnetó. Analitzem els passatges més importants de la nostra història. Els dimarts, a les 11 del matí i en diferit, a les 6 de la tarda i a les 10 de la nit. Arrels Caleres. També el trobaràs a ametllamar.cat/lacalaRTV.
I encetem un nou capítol dedicat a la història de l'Ametlla de Mar i centrant-nos en tots aquests capítols, aquestes informacions que arrosseguem dels inicis i d'aquest pal de paller que és Sant Jordi d'Alfama i el castell de Sant Jordi. Encetem una part que dedicarem a la fusió de Sant Jordi a l'ordre de Montesa i tot el que va comportar i com es va arribar. Xavier Figueres, què tal? Benvingut.
Moltes gràcies, bon dia.
Comentàvem això, no?, que seguim parlant de Sant Jordi perquè durant tots aquells anys, déu-n'hi-do els canvis i canvis i situacions que es van produir amb l'ordre de Sant Jordi i el castell de Sant Jordi i tots aquests territoris, no?
Sí, encara que sigui molt concentrat, però realment es van produir molts de canvis en poc temps i més que se'n produiran arran de l'inici d'una activitat piràtica que pràcticament arribarà fins al segle XVIII.
Continuarem a partir del darrer quart del segle XIV aproximadament, no? És a dir, estem parlant, ja ho vam deixar, que l'ordre de Sant Jordi no passava precisament per l'abundància econòmica, no?
No, exacte. L'ordre de Sant Jordi ja patíem unes dificultats econòmiques molt importants. A part, molts de cavallers havien desaparegut, com havien comentat, en diversos enfrontaments armats en diversos territoris de l'Estat i fora de l'Estat. I aquí també va començar a sorgir una problemàtica respecte, a part de la manca de gent de l'ordre, dels frares que la integraven. Uns frares que a poc a poc van anar deixant la regla un pèl abandonada.
Quan parles de regla, a què et refereixes?
Els que eren frares de Sant Jordi seguien una norma que es basava en tres conceptes. Un era la castedat, l'altre era l'obediència i la jerarquia al superior i una pobresa. Aquesta gent vivien en un estat, en certa manera, comunitari. No podien posseir res com a propi. Però a poc a poc això es va anar relaxant de tal manera que, i fins i tot van arribar a apostatar de la mateixa religió.
Van abjurar de la fe, no?
Sí, sí.
I llavors, això què vol dir? Que amb les almoines fent negoci propi, doncs, és a dir, s'apropiaven una part de tot el que no els corresponia?
Sí, exacte. Vull dir, ells van perdre de forma general el que era aquesta virtut. Jo no sé si aquesta virtut realment es va començar a perdre ja el 1348, quan va haver la qüestió de la peste negra. No sé si això va produir una relaxació amb els monjos i es pensaven que el món s'acabaria i probablement tot anava per uns camins, uns viranys que no sabien com acabarien, i aquesta gent va canviar moltíssim amb les seues actituds i amb els seus comportaments.
Clar, els que anomenàvem, que ja ho vam explicar en capítols anteriors, els qüestors d'almoines, claro, ells voltaven per pobles, per ciutats, suposo que utilitzaven habitualment esglésies i aquests edificis religiosos per allotjar-se, per menjar...
Sí, sí, sí.
Clar, això de saltar-se les normes de castetat, de pobresa, suposo que arriba a un punt que això devia ser insostenible, no?
Bé, probablement la part dels frares va ser la més abandonada en els últims moments. Sí que la milícia de Sant Jordi estava molt endavellada, però la qüestió dels frares estava poc vigilada i d'aquesta manera va haver un ensorrament de les seues actituds vitals.
Va haver algú que és bo que es va fer el raconet, no?
Sí, sí, per exemple, hi havia un tal Bernat de Castellví que va acumular una bona font de recursos propis de l'ordre en benefici propi. Llavors va arribar a tal situació que els càstigs se van imposar, vull dir, se'ls imposava una sèrie de càstigs per tota aquesta conducta anòmala que portaven.
Com se castigava i qui els castigava?
Pues, per exemple, es podia castigar el mateix mestre de l'ordre o simplement el superior de la congregació, diguem. I se'ls podia castigar a pa i aigua durant 40 dies o, per exemple, impedir que sortissin a buscar almoina perquè ja no se'n refiaven d'ells.
Clar, com es va resoldre tota aquesta situació? És a dir, com van tornar al solc los monjos o religiosos, doncs?
Bé, la situació es va fer, en certa forma, insostenible. I adonant-se'n de tot el que estava passant, per als cerimoniós va intentar redreçar aquesta situació econòmica i moral atorgant-los diversos privilegis. S'havien quedat amb falta de recursos i llavors per als cerimoniós els atorga en principi que ells poguessin fer ús de la font de l'Hospital del Perelló. La font del Perelló era atesa fins aleshores per un ordre italiana que es deia de l'Alto Pazio. I a partir d'aquests moments, doncs, a partir de que el rei els atorga, van ser els mateixos monjos de Sant Jordi que van ocupar aquest espai de la font del Perelló, que en certa manera era una espècie de casa de on se podien recollir les persones quan feien el trànsit entre Tortosa i Barcelona. Cal dir que el rei els va atorgar el castell d'Amposta i totes les seves rendes, que això ja era una qüestió més important ja.
La situació en aquell moment, igual que parlàvem dels monjos, també era habitual que molta gent tingués descendència il·legítima, no?
Sí, sí, sí. Cal pensar que estem en una època, en un temps, en què els reis tenen diverses esposes, però a més d'esposes tenien altres persones que els acollien quan no podien estar amb les seves esposes, doncs. I fins i tot alguns mestres de Sant Jordi van tenir també una doble vida perquè van tenir fills il·legítims.
Com per exemple?
Pues, per exemple, Guillem del Castell, un dels ja dels últims mestres de l'ordre. Precisament en ell és quan se produeix una inflexió de l'ordre i va de cap a caiguda ja.
Clar, suposo que quan això arriba als reis, la manera de posar-hi solució o posar-hi punt i final és provocar canvis, posar gent nova al capdavant i suposo que mantindre també una mica la compostura davant de l'Església, no? Davant dels papes i davant d'aquesta jerarquia eclesiàstica, no?
Sí, sí. A veure, aquí, a partir del rei Joan I, que s'anomenava el caçador o de la gentilesa, ell buscarà la forma de tallar tot aquest desgavell que hi ha a Sant Jordi. I llavors nomena com a prior de Sant Jordi a Cristóbal Gómez. I a la vegada nomena a Gil d'Albir per la casa de València. Però les discrepàncies són tan fortes que el mateix Cristóbal Gómez s'acostarà a la casa de València amb un petit exèrcit per a que ho entenguessin bé, derrotar a Gil d'Albir. Finalment, Cristóbal Gómez no va acceptar l'hàbit de Sant Jordi i això va sortir en benefici de la Casa de València.
Per tant, és a dir, aquí va haver unes desavinences entre dos caps d'una mateixa casa, pràcticament, doncs, no?
Sí, sí, entre la Casa de Sant Jordi i la Casa de València, com havia passat ja en altres vegades, va haver una gran estirada de relacions, es van trobar molt a faltar uns vincles entre el pare i el fill, doncs, no? en aquesta relació, i va haver enfortaments bastant seriosos. Val a dir que el rei va donar-li més importància a la Casa de València que a la Casa de Sant Jordi. A la llarga guanyava prestigi la Casa de València.
Clar, recordem que en el seu moment, és a dir, a partir de les fidelitats a les guerres i a les conteses, diguéssim que militars, doncs s'atorgaven certs avantatges a tota aquella gent i que a partir d'allí recordem que la Casa de València guanya terreny a partir de, com vas comentar, d'un punt estratègic que era l'església de Sant Andreu, que després molt la trobarem més endavant en la història i que a partir d'allí se fa més forta. I suposo que sortint guanyador d'aquest enfrontament entre Sant Jordi i València, a partir d'aquest enfrontament dels dos caps entre Cristóbal Gómez i entre Gil d'Albir, també guanya més força i més potència la Casa de València, no?
Sí, sí, la Casa de València té majoritàriament tot el suport real en detriment de la Casa de Sant Jordi, del nostre Sant Jordi d'Alfama. Sí, sí.
I al final com se va arreglar això? És a dir, comentaves que Joan I dona més raó a la Casa de València, surt guanyant la Casa de València, sí. Agafa més prestigi dins de l'ordre.
La Casa de València comença a agafar més prestigi perquè Sant Jordi comença a estar abandonat, a tal punt que l'any 1391 el rei Joan I, davant de l'abandonament del castell de Sant Jordi, el que fa és buscar alguna persona que vulgui estar aquí al castell, perquè recordem que Cristóbal Gómez no volia estar de cap manera al castell, tenia temor de que fos capturat, i aquí finalment el rei s'ofereix un tal Arnau Tornavella, que se l'anomena vulgarment com el capellà romà, i aquest s'ofereix a protegir Sant Jordi. No sabem exactament en quina manera podia protegir ell sol, devia comptar amb dues o tres persones més com a mínim per a donar senyals d'avís d'atacs de sarraïns o d'altres naus, perquè en aquella època no només eren sarraïns, hi havia altres estats, fins i tot estats italians, que lluitaven a favor de Castella i estaven perjudicant tot el que era la corona catalana aragonesa.
I això passa quan Cristóbal Gómez perd el favor de Joan I i d'alguna manera se ho va deixant i no ho complix, i el castell de Sant Jordi queda una mica desguarnit, doncs, no?
Sí, sí, el castell de Sant Jordi pràcticament queda molt malmès, vull dir, arriba a un punt que el Cristóbal Gómez no es fa responsable de la guarnició del castell i de la protecció del castell, i llavors la ciutat de Tortosa, que té necessitat de que algú hi pugui fer estada més o menys i pugui avisar i alertar dels perills de musulmans, sarraïs o inclús de naus italianes, opten per buscar un altre mestre, que serà Francesc Ripollès.
Francesc Ripollès, has anomenat un personatge del qual ja ho deixem aquí i en parlarem en el pròxim capítol, que va representar per a l'Ordre de Sant Jordi i la continuïtat d'aquesta història. Xavier, hasta la pròxima.
Moltes gràcies, a reveure.
Arrels Caleres, el programa de contingut històric a la Cala Ràdio. Els dimarts, a les 11 del matí, repassem la història de l'Ametlla de Mar amb Xavier Figueres Frasneto. Analitzem els passatges més importants de la nostra història. Els dimarts, a les 11 del matí i en diferit, a les 6 de la tarda i a les 10 de la nit. Arrels Caleres. També el trobaràs a ametllamar.cat/lacalaRTV.